la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 176 des dels nostres inicis i 33 d'aquesta cinquena temporada. Deia el gran mestre Stanley Kubrick: una pel·lícula és com la música, ha de ser una progressió d'ànims i sentiments. La utilització de la música, i especialment la considerada música clàssica, és de vital importància per reforçar la imatge en una producció fílmica. Avui toca parlar sobre l'ús d'aquesta música anomenada clàssica i que moltes vegades és de gran utilitat per l'educació auditiva del públic i una forma d'acostar-la a aquells que per diverses raons no tenen la possibilitat de poder gaudir-la en un auditori. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ja hi som tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
El cine de Malick possiblement no sigui apte per tots els paladars. Per gaudir d'ell és imprescindible acostar-se a la butaca d'una forma diferent. Anar a veure una pel·lícula seva pot ser el més semblant a assistir a un recital de poesia visual. El Árbol de la Vida, producció de l'any 2011, no va deixar indiferent a ningú i el públic es va dividir clarament entre els que pensaven que era una obra mestra i els que la qualificaven com una autèntica llauna. En aquesta pel·lícula, el director nord-americà aconsegueix parlar-nos de l'experiència vital de l'ésser humà i la seva comunió amb la natura i l'univers. I ho aconsegueix no mitjançant les paraules, sinó transmetent directament emocions a l'espectador. La música juga un paper primordial al llarg de tot el film. Degut a aquesta falta de diàleg, hi ha molt pocs moments on no s'escolti la seva banda sonora. I és que una de les característiques del cine de Malick, melòman reconegut, així com ho era Stanley Kubrick, és la delicadesa amb el que utilitza la música en tots els seus treballs.
Thank you.
La banda sonora original, en aquesta ocasió, corre a càrrec del francès Alexandre Desplat, que va compondre una sèrie de temes de to minimalista que s'adapten perfectament a les poderoses imatges. Les acompanyen, però sense fer-los perdre el protagonisme, i es complementen a la perfecció amb els talls clàssics inclosos pel director. Són molts, més de 30, i variats els fragments de música clàssica que sonen en algun moment al llarg del metratge. Com el que acabem d'escoltar, la lacrimosa del compositor polonès Zbigniew Preisner i que forma part del Requiem for My Friend, que es va convertir en un memorial a Kieślowski després de la mort del director. D'entre aquestes peces clàssiques que podem escoltar, destacar la sonata per a piano KV-545 de Mozart, la Sinfonia número 4 de Brahms o la Toccata i Fuga BWV-565 de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
La banda sonora d'Emma vincula melodies folklòriques amb veus operístiques creades pels compositors Isabel Waller-Bridge i David Schweitzer. Els compositors assignen als personatges instruments. Així, en els temes trobem representat el personatge d'Emma per un arpa i el del senyor Knightley per un fagot. Independentment d'això, també trobem obres dels grans clàssics que encaixen a la perfecció amb aquesta nova adaptació literària d'Emma de Jane Austen. La pel·lícula ens acosta a una història que toca nombrosos temes: el feminisme de principis del segle XIX, el poder i la riquesa, la classe i el rang social. Destaca la fotografia de Christopher Blauvelt, el disseny de producció de Cabby Quinn i el vestuari d'Alexander Byrne. Però el cim de tot és la música, una combinació del classicisme orquestral anglès de l'època barrejat amb una òpera de bel canto i contrastant amb una dosi de música folklòrica tradicional.
Thank you. Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Sneakers, o Los Fisgones, com es va conèixer a Espanya, és una pel·lícula nord-americana de 1992. Està dirigida per Phil Alden Robinson i protagonitzada per Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, Mary McDonald, River Phoenix, Sidney Poitier i David Strathern. A la trama, un equip de hackers és obligat a acceptar un treball per a uns agents de la NSA que volen aconseguir una caixa negra amb la que treballa un matemàtic expert en encriptació. Tot es complicarà quan, després d'haver-la aconseguit i entregat, el matemàtic és trobat mort i els agents resulta que no pertanyien a l'Agència de Seguretat Nacional. L'equip farà el ferm propòsit de recuperar la caixa negra, costi el que costi. Amb música de James Horner, la banda sonora de Sneakers també conté temes com una versió de Charlie Bird de La Chica de Ipanema, a guitarra i orquestra, i el vals en mi menor per a piano de Frédéric Chopin, en aquesta ocasió interpretat per Jean-Paul Gasparian. Va ser mèrit del realitzador Hugh Hudson el fet d'encarregar a Evangelis una banda sonora electrònica per Carros de Fuego. Evangelos Papathanasiou, nascut a Balos, Grècia, l'any 1943, sol dir que la seva vida és susceptible de convertir-se en una pel·lícula. Un nen prodigi que es nega a rebre lliçons de música optant per la via autodidacta, una rebel·lia que desemboca en la creació del celebrat grup grec Formin i, posteriorment, Aphrodite's Child, un trio amb Demi Roussos com a cantant. El pas del temps el porta a acceptar encàrrecs de cineastes curiosos que volen bandes sonores on els sintetitzadors siguin els elements principals. En un principi no pot escollir projectes, però més tard, i gràcies a la seva aliança amb Ridley Scott, Vangelis posa música a grans produccions com Blade Runner, La sombra del testigo o 1942, La conquista del paraíso. Però, sens dubte, el seu bitllet cap a la primera divisió va ser amb Carros de Fuego. Però Carros de Fuego no és només Vangelis, que, per cert, va guanyar l'Oscar com a millor banda sonora original, guardó que suma els altres tres que va rebre la producció britànica. Carros de Fuego també és Tchaikovsky o El Miserere, composició creada per Gregorio Allegri en el segle XVII per ser cantada a la Capella Sixtina dimecres i divendres durant les maitines de Setmana Santa.
Oh.
Micena con André és una de les pel·lícules més personals, inusuals i avantguardistes mai rodades per l'il·lustre Louis Malle, l'eclèctic director contemporani a la Nouvelle Vague, però renegant sempre dels seus postulats, dirigia un film a mig camí entre el cine, el teatre i un documental de teatre filmat. Possiblement aquesta darrera sigui la definició que més s'acosta a aquesta petita obra de culte. A Micena con André assistim com a espectadors a una conversa de dos actors i autors interpretant-se a ells mateixos. Per una banda, Wallace Shawn, actor que hem vist moltes vegades a les pel·lícules de Woody Allen, i per altra banda, André Gregory. Ambdós estableixen un apassionat diàleg en el transcurs d'un sopar on, a més de deixar constància de la crisi per la que passen, furguen en algunes de les vicissituds existencials que més preocupen a l'home. Només un escenari, dos homes interpretant-se a ells mateixos, uns exteriors de la ciutat de Nova York i un únic tema musical, Ginopedi d'Erik Satie, Un fascinant experiment cinematogràfic guardonat amb dos premis de l'Associació de Crítics de Boston al millor guió i a la millor pel·lícula americana. D'entre les diferents adaptacions per al cine i la televisió que s'han fet de la famosa novel·la escrita per Pierre Choderlos de Laclos, publicada l'any 1782, Les amistades peligroses, la versió rodada l'any 1988 per Stephen Frears, mereix estar entre les millors pel·lícules de la història del cine. Luxe, seducció, erotisme i venjança al més alt nivell es donen cita en aquest esplèndid drama d'època ambientat a finals del segle XVIII. La perversa i fascinant marquesa de Merteuil, Glenn Close, planeja venjar-se del seu últim amant amb l'ajut del seu vell amic, el vescomte de Valmont, interpretat per John Malkovich, un seductor tan amoral i depravat com ella. Una virtuosa dona casada, Madame de Tourvel, Michelle Pfeiffer, de la que Valmont s'enamora, es veurà involucrada en les insidioses maquinacions de la marquesa. Glenn Close i John Malkovich estan enormes en els seus papers i ens ofereixen unes actuacions memorables al costat d'una moderada Michelle Pfeiffer que irradia tota la bellesa, dolçor i fragilitat del seu personatge. Thank you. Stephen Frears va encarregar la banda sonora del metratge a George Fenton. Tot i això, el cineasta va recórrer la música de Bach per acompanyar l'escena on es fa palesa la victòria de Belmont sobre la jove Cecil, com l'ambient s'enrareix a casa i com es sol·licita l'ajut de la marquesa per apaivagar els ànims en aquest conflicte. El cineasta utilitza per aquesta escena el primer moviment, Allegro, del concert per a quatre clavecins en la menor, BWV 1065, de Johann Sebastian Bach. Sens dubte, un encert. Pel que respecta a l'obra, assenyalar que en realitat es tracta d'una adaptació per a quatre clavecins d'un concert per a quatre violins d'Antoni Vivaldi. Aquesta pràctica era molt habitual a l'època i no era desmereixedora per qui ho feia. De totes formes, val a dir que aquesta va ser l'única adaptació d'un concert per a clavecí que Bach va fer d'una composició que no fos pròpia.
Thank you.
Havent estat elogiat com a escriptor, Florian Zeller també ha aconseguit un gran èxit com a dramaturg. D'aquesta forma, la seva obra The Through, de l'any 2017, va obtenir el Premi Olivier com a millor comèdia. Prèviament, de Fada, El Padre, de l'any 2012, va ser aplaudida a l'exposar en gran lucidesa un drama psicològic sobre la demència senil. És precisament aquesta obra la que el seu autor va decidir traslladar al cine, situant-se per primer cop darrere d'una càmera. Zeller obté un resultat òptim i, en gran part, és per les excepcionals actuacions d'Anthony Hopkins i Olivia Colman. El més important d'aquest metratge és que permet que l'espectador es submergeixi en la psiquis de l'afectat i pugui captar la seva desorientació, així com la desolació que l'envaeix. La caracterització que Hopkins efectua d'Anthony és absolutament fascinant. Tot i que al llarg de la seva carrera l'actor ha sabut captivar el públic, aquí es supera en escreix, travessant per diferents estadis emocionals fins a culminar en una antològica escena final. Colman reafirma la seva qualitat interpretativa, com l'estimada filla que mitjançant la seva expressió facial no pot amagar el seu patiment al comprovar que el seu progenitor va perdent les facultats mentals. I com si fos un personatge invisible, l'encertada música del compositor italià Ludovico Einaudi, que a través de la seva banda sonora inclou dos meravellosos temes de l'art líric. Un d'ells, l'ària Casta Diva de l'òpera Norma de Bellini, i que és el que utilitzarem avui per acomiadar el programa amb la meravellosa veu de Maria Callas. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.